migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Migdia COPE des de la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Què tal, com esteu? Soc el José Miguel Cruz. Estic encantat de parlar amb vosaltres. I ve amb un punt d'esperança. Amb un punt d'esperança, perquè si no ho sabeu, us ho explico, els Estats Units i l'Iran, aquestes alçades ja ho sabeu, no? Doncs han acordat un alto el foc. Han acordat un alto el foc. I la reobertura de l'estret d'Hormuz. Això, almenys durant dues setmanes. És una garantia? No, no és una garantia, perquè no olvidemos una cosa. En uno de los lados está Donald Trump. I Donald Trump ara mateix és la persona menys fiable d'aquest planeta. Si hi ha un governant, per moltes crítiques que tingui... És que Donald Trump fa bo a qualsevol governant d'aquí d'Espanya, eh? Ho fa bo. Fa bo a Sánchez. Tu ara vols escollir entre Sánchez, mira què t'estic dient, eh? Amb tot el desgaste que porta el govern i tot el que ha pogut fer, que no entraré en detalls, eh? O qualsevol polític de l'oposició, és igual. Tu esculls i amb qui et quedes, sincerament? Jo amb Donald Trump estaria... Ui, anava a dir una paraulota, però tindria molta por. Molta por, perquè està desequilibrat aquest home. No és normal, no és fiable. S'ha carregat la fiabilitat dels Estats Units. Se l'ha carregat quan els Estats Units diuen anem a arribar a un acord. Ostres, els dos dies t'estan ficant bomba sota el llit. És que no és fiable. Avui digo una cosa, mañana digo otra, pasado digo otra. Bé, dit això, jo on vull anar a parar? Vull anar a parar de com ens afectarà tot això. Mireu, i sobretot al camp. Una de les qüestions, ja ho enfocaré al camp i a l'agricultura, no? Als pagesos. Els fertilitzants és una d'aquestes qüestions que estan posant molt, molt cap amunt el tema dels costos i de les despeses dels pagesos. De fet, concretament el nitrogen orgànic. De fet, el sector dels cereals i els farratges ja han dit que si això no s'arregla, col·lapsaran aquest 2026. Això què vol dir? Vol dir que no els hi surt a compte, doncs, produir, perquè els hi costa diners de la seva butxaca produir. Panís, per exemple. Ostres, si ja no guanyes diners, per què has de fer-ho? Posar diners de la teva butxaca no té sentit. Per molt que t'estimis a la terra, no té sentit. Bàsicament, si posem xifres, la urea, que seria una d'aquestes d'aquests fertilitzants, ha pujat el preu, perquè es feu una idea, la tona, de 450 euros a més de 1.000 euros la tona d'urea. Només amb aquesta dada, encara que no tinguis ni idea per què s'utilitza la urea. És un fertilitzant. No, a què s'aplica? Pues no tinc ni idea. Però si dius que un producte que tu necessites pel teu negoci, imagina, qualsevol producte, et costava 450 euros la tona i ara és més de 1.000, en aquests dies, imagina't, és una autèntica bogeria. Sabeu el més graciós de tot? I aquí és on vull anar a parar, i això és el que ja ens farà explotar el cap de tot, que a Catalunya produïm prou nitrogen orgànic, prou urea, per cobrir les necessitats del territori. Nostres, eh? Aquí, a Catalunya. La produïm, però no utilitzem la nostra, perquè per llei està prohibit. Utilitzem la que ens ve de fora, la química. La que produïm aquí és la natural, no? El que fan els porcs, el pixum, les caques del bestiar, l'utilitzem. Però no la podem utilitzar. Està prohibit per llei europea. I utilitzem la química. Per què no? Doncs no s'utilitza perquè hi ha una llei que diu que això és perillós, aquests nitrats, perquè poden contaminar els aqüífers. Utilitzat, suposo, en excés. Però la química no contamina els aqüífers? I és la que s'utilitza? I és la que està fent que aquests preus pugin? No em digueu que això no és una cosa de dir... A veure, i si nos sentamos i pensamos, fem una llei? M'entraríem dins d'ineptituds polítiques, que no seria el moment. Però sí, és el moment de xerrar amb el senyor Vicenç Pasqual, que és cap sectorial de cereals de JARC, per parlar d'aquesta perspectiva i aquesta història. Vicenç, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia, gràcies.
Bueno, tan complicada està la cosa?
Bueno, la cosa està que no es pot ni aguantar, perquè és que els productors de cereal d'hivern més o menys ho tenien solventat, però els productors, els que hem de sembrar panís, si hem de comprar l'abono, és que no quadren. El preu que està el panís i el preu que hem de pagar a l'adob i els combustibles, pues fas la relació i les despeses són superiors als ingressos que et pot generar el producte, amb la qual l'alternativa és deixar de produir o posar quartos a la butxaca.
D'acord.
Vull dir, no hi ha més.
Hi ha una cosa que m'ha cridat força l'atenció, i això volia preguntar-te sobre aquesta paradoxa curiosa, que és que a Catalunya tenim nitrogen orgànic, però és que les administracions ens fan dependre del químic. Com és possible que si nosaltres produïm suficient nitrogen orgànic, o almenys una part important, no es pugui utilitzar?
Bueno, hi ha una normativa del 2019, una normativa europea que regula l'aplicació de fertilitzants orgànics. Clar, estem parlant ja del 2019, és una normativa una mica antiga, amb uns criteris preventius pel tema de la contaminació de nitrats als aqüífers, però clar, la paradoxa encara és més si tu tens en compte que el nitrat orgànic no el pots emprar, però el nitrat químic pots emprar el que vulguis, pots augmentar. Llavors, entenem que no té sentit i reclamem que això s'actualitzi, que estigui previst, que es poden fer dobles collites en el qual se pot gastar el doble de nitrat sense contaminar els nitrats, sense contaminar els aqüífers, perdó, i per tant, entenem que això s'ha de poder regular d'alguna manera o altra. Vull dir, ho han de poder regular perquè puguem utilitzar-ho i perquè puguem gestionar-ho de forma correcta.
Clar, de ser autosuficients a no ser-ho, suposo que hi haurà alguna manera de fer les coses ben fetes, segurament, vaja, sense necessitat d'importar tot això. Aquesta matinada s'ha arribat a un alto el foc, sembla que igual hi pot haver un acord entre l'Iran i els Estats Units. Hi ha confiança en que passi això perquè la cosa es torni al seu lloc?
No, de cap manera. T'explico per què. Perquè ja hi va haver, a finals d'any, ja es parlava que no hi havia bones previsions agrícoles i no hi havia prou de fabricació d'urea. Les fàbriques no van acopiar o no van comprar, no van fer provisions d'urea i no n'hi ha aquí. I tenim dos problemes, el preu i la manca de disponibilitat.
Vale.
En la qual és impossible que baixi perquè no n'hi ha, perquè per produir l'urea se consumeix molta energia, en la qual ja tornem a estar en el mateix, se consumeix bàsicament gas natural per produir l'urea, el gas natural també està pels núvols, en la qual és impossible que s'abaixi, a part de l'especulació pura i dura, perquè clar, ja m'explicaràs tu, si el divendres el gasoil anava a 0,90 i el diumenge tira una bomba i el dilluns va a 1,27 o a 1,28, el gasoil ja hi era a Barcelona, no l'han hagut de fabricar, amb la qual s'ajunten dos o tres coses, la manca de disponibilitat, la guerra i l'especulació pura i dura dels intermediaris, que això és el que hauria de controlar el govern i almenys els sectors més sensibles amb aquests canvis, que estigués protegit i acotat, perquè el govern ha fet tard i l'ajuda de 20 cèntims sempre passa el mateix aquí. Se l'han recuperat o se'n beneficiaran els intermediaris i les petrolieres i les grans fàbriques d'urea.
Bàsicament, quan tenim la solució aquí, les dejeccions ramaderes, costa de creure que ningú se li hagi passat pel cap, dels que se li ha de passar pel cap, doncs fer una reunió per intentar regular una mica o repensar-se la llei i tornar-la a ajustar.
Ja fa anys que nosaltres estem reclamant que s'aposti per les plantes de biogàs perquè és tancar el cercle. Obtindríem energia verda, el gas se pot injectar directament a la xarxa, el residu que surt aquí conté el nitrogen però no fa pudor, no té contaminants, o sigui, complix una sèrie de paràmetres perfectes per poder-los emprar, i en canvi pues, bueno, pues hi ha una pressió, diguéssim, social, o almenys és el que et diuen, que això no està ben vist i crec que s'hauria de poder gestionar d'aquesta manera.
Doncs senyor Vicenç Pasqual, cap sectorial de cereals de JARC, escolta'm, gràcies per la xerrada i per l'esforç d'atendre'ns. Una abraçada forta.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies. Gràcies, fins ara. De fet, ha fet l'esforç perquè estava conduint, estava amb les lliures, evidentment, atendre's perquè tenia una reunió urgent i ha fet el favor d'atendre'ns. Tot això ens porta també a una cosa. Ostres, recuperar territori. Hi ha un projecte que rescata les oliveres que hi ha a la serra de Collserola. Unes oliveres que antany, feia temps, ja funcionaven, i que ara aquest projecte torna a posar en valor l'oli que es produeix a Collserola. Va, que de seguida en parlarem. De fet, la marca és l'Oli Nou de Barcelona. És petita, és una cosa petita, però és un projecte interessant perquè també darrere fons hi ha una lluita contra possibles incendis. De seguida en parlem d'això aquí, a Migdia Cope, a Catalunya i Andorra.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda, si entras en cope.es o te descargas la app de Cope, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García de la Granja.
Helvetia y Caser.
Caser y Helvetia.
Esta unión refuerza nuestro compromiso con las personas, adaptándonos y mejorando nuestras soluciones aseguradoras.
Porque juntos mejoramos para ti.
Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
La mejor forma de volver es hacer la compra bien con nuestros precios imbatibles, como la cinta de lomo de cerdo en trozos Origen España a 4,69 € el kilo. Y nadie le gana un precio imbatible. Y por ser socio del Club Carrefour, acumulas un 10% en tu cheque ahorro al repostar en gasolineras Carrefour. Hasta el 8 de abril.
Nunca se toca la moto de un compañero. Cuando eres motero, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuero, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casals. Muy útil para tu coche.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 2 de mayo. Consulta condiciones en carglass.es.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Hola, me gustaría poner una alarma en casa de mis padres.
Por supuesto. ¿Qué es lo que le preocupa?
Pues que la dejan vacía mucho tiempo las temporadas que se van al pueblo y me preocupa que alguien se meta en su ausencia.
Entiendo. Si lo desea hoy mismo, podemos enviar a nuestro técnico para que se lo explique todo y dejársela instalada.
Ah, sí, sí, qué bien, qué rápido.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
¿Y si no tuvieras que conformarte? ¿Y si no pudieran subirte el alquiler? ¿Y si no pudieran despedirte sin motivo? Solo tienes que decir dos letras, N-O. No, no te conformes. Hazte de Legalitas. Cuenta con un servicio de abogados siempre que lo necesites y defiende lo que es tuyo. Llama al 900-100-662. Y sí, también para autónomos y empresas.
Migdia.
Cope, Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Des del 25 de març, l'Olivera i la Fundació Catalunya La Pedrera han llançat al mercat la primera edició d'un oli d'oliva que s'anomena l'Oli Nou de Barcelona. És un oli d'oliva verge extra que està elaborat en el marc d'un projecte impulsat per la Fundació a la Serra de Collserola, no? Clar, aquí hi ha diverses coses, primer, rescatar una producció d'oli, d'on l'he determinat. Però clar, podeu comptar quantes oliveres hi ha a Collserola, en aquest cas, és que la producció ja és petita. Però darrere de tot això hi ha un projecte de recuperació de territori i de lluita contra possibles incendis, perquè la col·locació d'aquestes oliveres, les que ja existien i les que es posen, doncs estan estratègicament col·locades doncs, per fer una petita prevenció del que podria ser un incendi a la Serra de Collserola. Però en parlem d'aquest projecte, i en parlem d'aquest projecte amb el senyor Miquel Rafa. El senyor Miquel Rafa és director de Sostenibilitat i Territori de la Fundació Catalunya La Pedrera. Miquel, bon dia, benvingut.
Hola, molt bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Clar, moltes persones m'escoltaran això i diran i ara? Oli a Collserola? Sí, sí. I això ara què ve? Això? D'on surt aquesta idea i el per què, la idea de fer oli a Collserola, Miquel?
Bueno, doncs aquesta idea va sorgir d'un fet, i és que la cooperativa La Olivera ja fa 16 anys que estan fent vi amb unes vinyes, les úniques que hi ha productives a Collserola, que és una finca que es diu Can Calopa, que pertany a l'Ajuntament de Barcelona, uh-huh. I està al cor de la serra, no?, de Collserola. Llavors, doncs, ells, de forma una mica secundària, ja havien començat a fer aprofitar les oliveres que hi havia, que estaven plantades des de feia molts anys. Sí. De fet, sempre hi ha hagut oliveres a tota la serra, i ara us explicaré també el que ha passat amb això, I, per tant, van començar a fer aprofitar aquestes oliveres d'una manera quasi marginal o secundària, però s'han donat compte que és una, sobretot hi ha unes varietats pròpies, que és la becaruda, que juntament amb altres que s'han que s'han anat plantant posteriorment, doncs fan un oli que té una qualitat extraordinària. No?
Carai!
I llavors, doncs, nosaltres, per una altra banda, vam contactar amb ells perquè estàvem intentant veure com contribuir a la reducció del risc d'incendi forestal, que en aquests moments és com una gran bomba de rellotgeria que hi ha a tota la serra. No? Llavors vam juntar les dues coses i vam dir, home, doncs potser aquí el que hauríem de fer és fer un projecte que per un costat, o que comenci fent recuperació de tot l'espai agrícola que hi havia hagut, que era, ocupava gairebé el 20% de tota la muntanya que ara veiem. Tot allò no era bosc com ara, sinó que eren antigues feixes de conreus i majoritàriament oliveres, també hi havia presseguers, també hi havia ametllers, figueres, però bàsicament hi havia una producció d'oli molt d'autoconsum o petites produccions, per tant, eren pagesos petits, diguéssim, no? Sí. Explotacions molt familiars, però sempre hi ha hagut, sempre hi havia hagut aquesta tradició també de fer oli.
Jo suposo,
no?
Miquel, que tot això va frenar...
Això és el que m'ha ajuntat, les dues coses.
És un win-win, és un win-win.
És un win-win, total.
Però clar, jo suposo que, clar, és cert que si has caminat per Barcelona veus tot això que estàs explicant, oliveres, alguna cosa, però no veus l'explotació en si mateix. Llavors, és veritat que sempre hi ha hagut això i suposo que la pressió de la pròpia capital ha estat el que els pagesos de Barcelona hagin anat abandonant aquestes explotacions. O per què? Què ha passat aquí, exactament?
Bueno, hi ha diversos factors, no? Clar, per una banda hi ha una davallada general de l'agricultura que és menys intensiva, no? A tota Catalunya i a tota Europa, no? O sigui, tota aquesta agricultura més de muntanya, amb feixes, amb espais petits que són poc mecanitzables, això ha anat desapareixent arreu, no? I tots aquests mosaics que teníem de camps i boscos, doncs això està, podríem dir, en perill d'extinció. Això per una banda.
Sí.
Segona, vam tenir les grans gelades que anava bé a finals dels anys 50, el 56, que van morir moltes oliveres. No? Això va ser com una estocada molt forta que va fer que s'abandonés en molts casos o s'arrenquessin o que es deixessin de conreuar. I tot i així és molt curiós perquè nosaltres ara que ens hem posat el focus, estem veient que moltes d'aquesta zona de bosc, que està més a prop de el que serien les ciutats i els pobles, encara hi ha moltes oliveres, o sigui, hi ha com un sotabosc d'oliveres, de les antigues oliveres que encara van sobreviure, que estan a dins del bosc.
Llavors, clar, per comercialitzar aquest oli, quina previsió hi ha de producció de cara a l'oli nou de Barcelona? Aquesta serà la marca, no?
Sí, aquesta és la marca que fa l'olivera. L'olivera és un projecte social, també, no? O sigui, ells el que fan, en realitat, el seu projecte és no seria tant el producte final, com si fos una empresa agrícola, sinó que ells que fan és també donar feina a gent que ho necessita. O sigui, aquest és el projecte social que té, que és al final el que necessiten. Llavors, ells amb això també segurament han vist que no podran abastar-ho tot, o sigui, no podran posar ells en producció tota aquesta part final, el que podríem dir la part econòmica del projecte, que és generar un ús i una activitat que genera uns ingressos, uns rendiments, a través de la venda de l'oli. I llavors aquí el que estem plantejant és que perquè això pugui tenir encara més abast, puguin entrar altres petits productors, altres pagesos que hi ha a la serra, i que també ens han manifestat que també volen col·laborar, i per tant aquí segurament haurem de construir un molí d'oli nou, perquè ara mateix ha desaparegut, tots els molins han desaparegut d'aquí, i s'han d'anar a moldre a més de 50 quilòmetres. I això fa, clar, encara més difícil, més costós, no surten els números, i per tant una part important d'aquest projecte seria fer un molí d'oli. Llavors, la producció, ara mateix estem parlant de, amb el que hem fet l'últim any, estem parlant d'unes 1.300 ampolletes.
Doncs, senyor Miquel Rafa, director de Sostenibilitat i Territori de la Fundació Catalunya La Pedrera, escolta'm, gràcies per aquestes explicacions i fes extensiva la felicitació per la iniciativa a tothom. Molt amable.
Moltes gràcies a vosaltres.
Un plaer. Són d'aquests petits projectes que són encantadors i encara d'un què de recuperació del territori. Esperem que acabi i vagi tot molt bé. Va, que de seguida arribarem a dos quarts. Serà el moment d'actualitzar la informació de serveis, la meteo, que sincerament me la podria estalviar, perquè és que mirant la meteo estem parlant de sol i buen tiempo aquesta tarda, demà dijous, divendres. Serà a partir de dissabte, diumenge, atenció, quan hi ha una davallada important de les temperatures. És allò de que la primavera dice que ja està aquí, sabeu? Allò, bueno, voy a hacer el cambio, voy a solecito, puja les temperatures, canvi d'armari. No, tranquils, perquè de cara a diumenge esperem una davallada important de les temperatures, però notable, notable, eh? Fins ara, això sí, el que queda de setmana, sol i buen tiempo i caloneta, fins i tot, eh? També parlarem de com estarà la situació del trànsit amb el Servei Català de Trànsit i, evidentment, parlarem del que toca avui. Avui tenim un partit de quarts de finals del Barça. El José Luis Gil estarà aquí puntual per explicar-nos l'actualitat, les darreres novetats d'aquest enfrontament. I serà d'aquí res. Va, que de seguida actualitzem la informació, arribem a dos quarts i ho expliquem tot aquí a migdia, COPE, a Catalunya i Andorra.
Migdia.
COPE, Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE, Catalunya i Andorra.
¿Quiere reformar su cocina o baño? Déjese de ofertas y regalos. Nosotros solo tenemos los mejores precios. No reforme sin visitarnos. Saldrá ganando. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 2-3 de Barcelona. 93-345-5102. Parking cliente en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
Fernando Alonso. Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
¿Excentricidades? Podríamos preguntarle a Ana Velasco con lujos excéntricos. Porque había cosas que antes eran muy lujosas, la sal, de ahí viene el salario, ¿no?
¿Interesante?
En Herrera en Cope siempre hay algo nuevo que descubrir.
Que hace unos siglos las piñas no se comiesen, sino que fuesen valiosas. Se alquilaban para exhibirlas en fiestas de ricos, esto como es.
Sí, fíjate que nosotros estamos muy acostumbrados hoy a comer piña. Bueno, pero en el siglo XVIII las piñas eran un objeto totalmente prohibitivo.
No te pierdas Herrera en Cope.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Si cada vez más gente la escucha, será por algo.
Dicen desde el gobierno que solamente el 2% del gas que se consume en España pasa por el estrecho de Hormuz, que es donde ahora mismo está el problema. ¿Por qué si apenas consumimos gas de allí, está subiendo el precio del gas también aquí en España?
Un metanero, una vez que está en curso, si en el camino recibe un precio mucho mayor de China, se da la vuelta.
¿Es el mejor postor?
Claro, es que funciona así.
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
Sigue la conversación en nuestras redes sociales.
Busca COPE en Instagram, X, Facebook, TikTok y WhatsApp. Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Migdia, COPE, des de la teva COPE més propera. Senyals horàries de dos quarts de dues del migdia. Benvingut, sóc el José Miguel Cruz. Estic encantat de parlar amb vosaltres. Arribat a aquesta hora, és el moment de fer un repàs a la informació de serveis. I comencem per la meteo. Va, que seré ràpid. Aquesta tarda, sol i bon temps, temperatures a l'augment. Demà dijous, pel matí, sol, bon temps, alguna boira cap a la costa central, Maresme, Costa Brava, a principis del matí, però això anirà marxant. A la resta, algun núvol despistat cap a Costa Brava i sol. I així, fins divendres. Podria dir, la de demà per la tarda, sol i bon temps, algun núvol despistat a cap a costa, alguna boira, poca cosa més. Divendres, 3/4 del mateix, sol i bon temps, temperatures mínimes a l'alça, una boira marcada cap a Terres de l'Ebre, i divendres per la tarda, 3/4 del mateix. És que és exactament igual. On canvia la cosa? Cap a diumenge. Diumenge sí que s'espera una davallada sensible de les temperatures. Molt de la primavera, molt aquesta muntanya russa, ara parece verano, ara sembla gener, doncs 3/4 del mateix. I com tenim la situació a la xarxa viària catalana? Preguntem al Servei Català de Trànsit. Roger Serra, bon migdia, benvingut.
Hola, què tal? Bon migdia, moltes gràcies. Doncs en general porto bones notícies. En general parlaríem de calma en aquesta xarxa viària. Ara hi ha poc volum de trànsit, però sí que és cert que parlem malauradament d'una topada, d'un accident que s'ha produït a l'autopista AP7 a la zona de Mollet. Aquí sí que hi ha aturades en sentit sud, és a dir, sentit Tarragona, en sentit Papiol, aturades d'uns 3 quilòmetres aproximadament entre la zona de Montmeló i Mollet del Vallès. Això passa, com et deia, a l'autopista AP7, aquests 3 quilòmetres en sentit sud, a causa d'un accident. També, com et deia, poca cosa més. De moment, a la resta de la xarxa viària, també en aquestes vies que envolten Barcelona, podem parlar de circulació força tranquil·la.
Gràcies, Roger. Que tinguis una bona tarda.
Ben, a reveure.
L'actualitat esportiva amb el José Luis Gil. José Luis, com estàs?
José Miguel, companys, què tal? Bona tarda.
Per on vols començar? Pel partit
d'ahir? Per on vostè vulgui, és el seu programa.
No, tu m'ho has de dir, si tens aquí... Va, si vols, va, comencem per...
Jo cada dia li deixo un guió, a partir d'aquí, si vostè vol fer una altra cosa, insisteixo, és el seu programa, no tinc cap mena de... Improvisem.
Avui, un capítol més de...
Segon capítol de la trilogia, eh?
Un Barça-Atlético de Madrid.
Segon capítol de la trilogia. Parlem de l'anada dels quarts de final de la Lliga de Campions, parlem del Camp Nou com a escenari, aquesta vegada, per cert, previsió de ple en aquest Camp Nou, modo 62.000 espectadors, eh? Amb l'última llicència d'ocupació atorgada. Barça-Atlético de Madrid. Ja ha sortit la llista de convocats del conjunt blaugrana, ja ho sabíem, són baixa Rafinha, Bernal i Frenkie de Jong, i entren els joves Cortés, Espart i Tomi. De l'Atlético de Madrid, ja ho sabíem, les baixes de Cardoso, Oblak, Jiménez i Barrios, torna Llorente, que no va poder jugar el partit de Lliga perquè estava sancionat, i anem a veure per on surt aquest Barça-Atlético de Madrid, capítol 2, insistim, de la trilogia, en joc una plaça a les semifinals de la Lliga de Campions. Un Atlético que, recordem, en modo eliminatòria, en modo Copa del Rei, va ser capaç d'eliminar el Barça.
I tant.
Sí, anada al Metropolitano, tornada al Camp Nou. És per això que el nostre Antoñito Ruiz, el mític Antoñito, li va preguntar ahir a Simeone si veia capaç el seu Atlético de Madrid de tornar a repetir la gesta d'eliminar el Barça.
Nosotros sabemos dónde estamos, sabemos a quién nos vamos a enfrentar, sabemos del respeto que le tenemos, pero tenemos mucha ilusión. Tenemos mucha ilusión, necesitamos seguir adelante y no importa quién tengamos adelante, el camino es seguir adelante.
El camí és continuar cap endavant, l'Atlético de Madrid...
No és la primera vegada que elimina l'Atlético de Madrid a uns quarts de Champions al Barça, eh?
D'això hi ha gent que parla, però també, miri, les estadístiques diuen que estan per trencar-les.
Això sí,
i
clar.
I la història està per canviar-la, o sigui que jo...
Vale, ja està.
Si em pregunta vostè per aquest cas concret, jo li diré que vaja, és favorit al Barça.
Home, jo crec que també. Favorita en principi, el favorit és Barça,
però
ja
per referència...
ojo amb l'Atlético, eh?
Vostè sap que la meva referència són les cases d'apostes, i les cases d'apostes donen favorit al Futbol Club Barcelona. Per tant, escolti, ja...
Bueno.
Avui també Paris Saint-Germain-Liverpool.
Sí.
Diu Luis Enrique que aquest partit serà clau per determinar qui passarà l'eliminatòria. Més clau el partit d'anada que no pas el de tornada. I ahir, què vol que li digui? Sporting de Portugal 0, Arsenal 1 i Real Madrid 1, Bayern de Múnich 2. Parlem d'una altra cosa, Cruz, o vol incidir en aquest tema?
El que tu vulguis és el teu espai, tu decideixes.
No, però és el seu programa. Jo sóc un humil col·laborador al servei del seu programa.
Hi haurà remuntada?
No.
Jo veia Arbeloa molt optimista, miri, després en roda de premsa, i jo dic, no sé si està per ser tan optimista, perquè el que hem vist...
La història li dona un 14% de possibilitats al Madrid de remuntar. S'ha vist en aquest escenari perdre el partit d'anada 7 vegades, només en una, la primera de totes va ser capaç de remuntar l'eliminatòria. O sigui que...
No, mai se sap això.
Parlem d'allò que l'esperit blaugrana denomina l'època de les àmfores.
Va, t'imagina't, un despiste allò, acaba 0-1, ja empates l'eliminatòria, pròrroga, i mira, si aguantes penals i cap a casa, eh?
Miri, jo el que sí que li diré és que el partit d'ahir va ser un partit molt raro. Molt raro perquè guanya el Bayern de Múnich, però el millor del Bayern de Múnich va ser el seu porter, Manuel Neuer.
Sí.
I és un partit raro perquè quan es col·loca el conjunt alemany 0-2 al començament de la segona part, tot estava abocat a que el Panzer alemany passés per sobre del Madrid i deixés l'eliminatòria rematada al Bernabéu. No ho va fer el conjunt de Company, va arribar l'1-2, Va tenir el Madrid la seva chance per ficar-se de ple en el partit, però amb aquest marcador és amb el que hauran de torejar els d'Arbeloa al partit de tornada sense Tchouaméni, que és una baixa per mi més important de que no pas el que podria semblar a priori. Escolti,
Mana,
que tenim notícia Sports Cope, pel que fa referència a l'Espanyol. Ha estat identificat i expulsat el soci que va tirar aigua sobre Díaz de Mera, el partit davant del Getafe.
Ah.
Això podria fer que no s'arribés a tancar aquest sector de la grada sancionat per l'Espanyol de cara al partit davant del Levante.
Això és una bona notícia en aquest cas, eh?
I
sempre
s'ha intentat
identificar els brètols sempre que es pugui fer.
A Esports Cope via Quique Iglesias, que ha anat a la roda de premsa de Pol Lozano. I al seu Girona.
Sí.
Se'n recorda que ahir li parlava de la lesió de Banat.
Sí.
Lesió tendinosa a l'isquiotibial de la cama esquerra.
Que malament sona això. Això sona molt, molt xungo.
Això sona a 10 o 12 setmanes de baixa.
Carai.
S'ha acabat la temporada per l'ucraïnès Vladislav Banat. Sobre obertament la pregunta i el debat de qui ha de fer...
Lesió tendinosa
a l'isquiotibial de la cama esquerra.
És un múscul que ni conec.
Doncs, miri, ho tenim.
Ja, segurament sí. Però...
ho tenim.
Però... clar, és que els mitjans, quan parlem de lesions, parliem molt alegrament una lesió tendinosa de l'isquiotibial i no sé quin percentatge, incluyendo-me a mi, de la gent que escoltem això, entenem i localitzem aquest punt de la lesió.
Això dels isquiotibials és de l'època moderna.
Bueno,
abans els futbolistes...
però on està? Això on està?
Quan jo vaig començar en això, els isquiotibials no existien.
M'estàs obligando a ir a ChatGPT, Gil, de verdad.
Bueno,
si isquiotibial.
Escolti,
¿dónde está el isquiotibial?
Miri, jo sempre m'estimaré més l'errada de la intel·ligència natural que no pas la confusió que li pugui provocar la intel·ligència artificial.
Et diré una cosa.
Digui'm.
Fent una recerca, en aquest cas, al Google, al Giggle...
Google.
Sembla que no sóc l'única persona que li ha preguntat això, perquè
vostè
està a dalt de totes les recerques, eh?
Ah, vale.
Mira.
I què li diu el ChatGPT?
Los isquiotibiales son un grupo de tres músculos situados en la parte posterior del muslo, extendiéndose desde la base de la pelvis, isquion, hasta la parte inferior de la rodilla, tibia y peroné. Sí, per la part, tot el múscul de la part de darrere del cama.
Lesió a la part de darrere de la cama.
Vaya, pues y no se puede decir así. Perdona, és que avui estic molt sensible amb el llenguatge de l'administració.
No,
i vinc sensible amb això, eh?
Què passa, que li ha anat malament la renta?
No, home, no, que quan t'envien una carta a les de l'administració no t'enteres del que t'expliquen.
D'això es tracta.
I clar, jo estic una mica sensibilitzat amb el tema.
Què es pensava vostè? Que l'administració fa la carta perquè vostè les entengui?
No sé.
No, d'això es tracta.
Pues ja està, la part darrere de la cama.
Però quedin-se amb la dada. 10 a 12 setmanes de baixa Vladislav.
És molt.
És adéu a la temporada, evidentment.
Sí, sí.
I no vull marxar sense que escoltis el tècnic del Barça de bàsquet, Xavi Pascual,
sí,
que hi va perdre la banda Panathinaikos, i tot i tenir contracte fins al 28, deixava en l'aire el seu futur.
Però amb això, quan acabi la temporada, sí que llavors serà el moment de parlar de moltes coses i d'explicar-vos moltes coses i de que en parlem de tot. Ara, fins al final, intentaré des d'aquí tenir la màxima calma possible i que estem tots en el mateix pla, jugadors, directius, tots vosaltres i el públic, i acabem, i després quan acabem ja hi haurà temps per valorar, per parlar, per pensar, per veure on estem, per veure on estarem i per veure si estarem.
Per veure si estarem.
Clar, no,
plural majestàtic, però...
És conscient de que quan passen aquestes coses el primer cap que roda és el de l'entrenador.
No, però fa més la impressió que hi ha alguna cosa que no li agrada i que no es troba a gust, que no pas que trontolli el cap de Xavi Pascual.
Possible.
Els comptes del Barça de cara al play-in de la mà de l'Alberto Díez.
Molt bé, i el Joventut bé, molt bé,
victòria,
no?
Victòria davant de l'AEK Atenas.
L'altra cara.
1-1 a la sèrie.
Molt bé.
I la setmana vinent, partit de desempat, això sí, a pista grega, davant dels
atenienses,
però en català, els d'Atenes, l'equip d'Atenes.
Els senyors d'allà, d'Atenes, els grecs. Els grecs de la capital.
Sí. Dorico, Jónico i
Corintio. Atenencs.
No em sortia.
Va, tranquil, Pompeu Fabra no es farà aquí a la seva tomba.
Crec que se'm donen millor les cartes de l'administració.
Segurament. José Luis, moltes gràcies.
Fins demà.
Quan passin 5 minuts de les 3 de la tarda, actualitzarem aquests titulars i d'altres esports Cope amb el Joan Batllori. Bé, ara que fem una mica de reflexió, parlem de l'època de Setmana Santa, aquestes vacances que han estat, parlant des del punt de vista de l'hostaleria i en general, unes xifres molt bones, unes xifres d'ocupació de negoci molt bones en aquest cas. Però mirant ja acabada la temporada, fem una reflexió i una queixa, bueno, una queixa, no seria una queixa, sí, també, més aviat un problema, que no és només problema de l'hostaleria, sinó que és problema de molts sectors, i és trobar personal qualificat. De seguida en parlem d'això aquí a migdia, COPE, a Catalunya i Andorra.
Si aún no la has escuchado...
Prepárate, porque esto no es una tarde cualquiera.
Porque trabajas en Madrid y ¿qué ha pasado? Imposible.
No, imposible.
¿Cómo es tu piso de Toledo?
3 habitaciones, 2 baños, que ese piso en Madrid, 2.000 euros, 2.500 euros más, perfectamente.
¿Y te puedo preguntar cuánto pagas por ese piso en Toledo?
750 euros.
¿En qué momento decides dejar de perseguir la universidad y mirar la FP?
En el momento en el que saco un 13,2 y no entro en la carrera que quería, ¿no?
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
Helvetia y Caser.
Caser y Helvetia.
Esta unión refuerza nuestro compromiso con las personas, adaptándonos y mejorando nuestras soluciones aseguradoras.
Porque juntos mejoramos para ti.
Tú que decías que eso de tener hijos no era para ti, y mírate ahora, de camino a otra fiesta infantil. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, cuenta con nosotros.
5 llamadas, 26 llamadas, 42 llamadas, 90, 106, 122, 130, 131, 132, 133, 134. En Movistar hemos bloqueado 190 millones de llamadas fraudulentas sin que nuestros clientes tengan que hacer nada. Y seguimos. Movistar, la red más segura.
Migdia.
COPE, Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Una molt bona Setmana Santa, una temporada d'esquí com feia anys que no es veia, uns nivells d'ocupació importantíssims. Ha estat una bona època per la hostaleria. Però hi ha un què que encara es manté, que es ve arrossegant des de fa ja temps, i és trobar personal qualificat. Costa molt trobar personal qualificat, molt. Parlem d'aquest sector, però habitualment és una qüestió a tots els sectors tradicionals. Si parlem de transportistes, tres quarts del mateix, per posar un exemple, o els pagesos. Però l'hostaleria, de què és qüestió? De sous? De conciliació? D'horaris? De què? En parlem amb el senyor Ramon Solsona, que és secretari general de la Federació d'Hostaleria de Lleida. Ramon, bon dia, benvingut.
Molt bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres, Ramon. Clar, jo parlava de la dificultat de trobar aquesta mà d'obra, com hi ha un problema, ostres, que s'està estenent massa en el temps, no?
Doncs sí, nosaltres que és un problema complex i per nosaltres no és nou. Sí, sembla que ara s'ha estès també a d'altres sectors perquè ja tenim dificultats de trobar gent també a gairebé tots els sectors. Mm. Però per nosaltres ja fa temps que ens estem trobant. La veritat és que és una situació estranya, perquè en aquest moment nosaltres tenim, per exemple, a Lleida en concret,
sí,
i a Espanya també, estem amb xifres rècord de afiliacions de persones des d'alta del nostre sector. És a dir, no és que estem amb menys persones, és que requerim més persones. I llavors encara ens costa més.
D'acord, és a dir, que s'està estenent el negoci, per dir-ho d'alguna manera, i requereix més persones.
Sí, bueno, s'està estenent el negoci i també els requeriments, perquè per atendre amb els horaris que tenim, doncs ens falta més persones, sí, sí.
És veritat una cosa, del que deies, que és una qüestió estesa als sectors diguem-ne, de tota la vida. Si parlem de la pagesia, no hi ha un relleu generacional, transportistes... Són sectors que els hi costa trobar personal. En aquest cas, Ramon, el sector de l'hostaleria, on estaria el problema? Molts diuen els horaris, els sous, la dificultat de la conciliació... quin seria el problema?
No, és que és, no, és, no sabem ben bé on està el problema. No és ben bé, per exemple, els sous... Bueno, clar, això és una cosa que si cobréssim més... Pues segurament tindríem alguna menys, però és que ara el problema no és... crec que també està d'altres sectors on se cobre més, no? O on se cobre menys. És a dir, nosaltres estem... L'hostaleria tradicionalment està per sobre, per exemple, en condicions laborals, per sobre d'altres sectors que també tenen moltes dificultats. I bé, vull dir, estem amb dates... això que estic dient, que estic, estem amb dates de contratació rècord aquest mes de març, per exemple, sí. Nosaltres hem acabat la temporada de neu i hem tancat el mes de març amb un rècord històric de persones treballant en el nostre sector. Són 11.400 i digo treballadors. No, ni a l'agost havíem contractat mai tantes persones. És a dir, trobem persones. El que costa és trobar gent amb capacitat professional i també per cobrir més llocs de treball. Això és el que ens està passant.
Ramon, és una qüestió, no sé si la paraula sigui la correcta, de màrqueting, és a dir, de fer atractiva, més atractiu, de vendre, quan parlo de màrqueting parlo d'això, no? De vendre el projecte o vendre el sector, possiblement, perquè clar, joves diuen, no, em dedico a altres coses. Igual és una qüestió també de màrqueting, d'enlluernament.
Bé, el nostre sector també tradicionalment havia sigut, ha canviat molts valors també, sí. I abans doncs, quan estudiàvem tots havíem passat en algun moment o altre per aquests treballs que en aquell moment estan més temporals, no? Doncs passàvem o per l'hostaleria o per la... o aquí a Lleida era molt, molt habitual, doncs, a l'estiu anar a collir fruita, no? I ara això potser no està, aquesta actitud, diguem-ne, no, la veritat és que no es veu tant com se veia abans, no? I això també, clar, a base de tota la població, això es nota també, no? O sigui, aquestes actituds de que abans teníem, doncs ara no es veu. La gent a l'estiu ara doncs fa d'altres coses, no? No treballa o no té una segona feina, una feina mentre està estudiant, o la població que ho fa això és molt més reduïda que abans, no? Que abans pot ser més habitual estudiar i treballar.
És una qüestió curiosa perquè, clar, ara perquè estem parlant del sector de l'hostaleria, però tot això que acabes de dir és una fotografia bastant estesa a molts sectors,
Sí, sí.
No sé si perquè canvia un canvi de societat, però... I acabo amb això, la conciliació familiar com és a l'hostaleria? Perquè dona la sensació, jo no m'he dedicat mai a l'hostaleria, però dona la sensació que hi ha sacrifici, que s'han de fer moltes hores i que a vegades, ostres, és difícil conciliar. És això? Sí, la impressió és correcta?
Hi ha de tres sectors que estan igual, el que passa és que potser no es veuen tant o concentren la seva màxima activitat en altres moments, no? Com per exemple la sanitat. No?
Sí, pobres.
Se'n servei pràcticament 24 hores, el que passa és que, per exemple, se concentra més en dies, el que són així les operacions i coses més i coses doncs, de més del dia a dia, doncs se concentren en horaris més laborals, més habitualment laborals. En canvi, nosaltres, la nostra feina, bàsicament, se concentra en moments festius, no? Sigui en moments que la gent no treballa, lògicament, quan la gent se'n va doncs, a dinar o se'n va doncs, a celebrar alguna cosa, no està treballant. Llavors anarem una mica contracorrent i això sí que és veritat que, bueno, pues això t'has de... també hi ha altres compensacions, es veu d'ells d'espais on quan la gent no hi va i doncs bueno, ho deixem de manera diferent, també és una manera diferent de veure-ho i de veure-ho amb possibilitat, no? Per exemple.
Clar. Ramon, ja per acabar, cap on va l'hostaleria en aquest cas? Com veus el futur?
Bueno, pues el veig molt bé perquè tenim avui estem dintre de l'oci i les famílies cada vegada gastem més diners amb oci, no? El que passa és que estem en un procés de transformació doncs, important i hem de saber llegir el que la gent ens demana i amb quin preu podem oferir. És el moment, diguem-ne, que estem en aquest ara, no?
Doncs senyor...
Però el futur el veig bé perquè la gent té ganes de consumir oci.
Sí, sí, ostres. Tant de bo, sobretot en aquesta època, des de la pandèmia fins aquí, sembla que hi ha hagut un augment que ostres, aquest temps d'experiència d'oci s'ha tornat una qüestió vital, importantíssima.
Sí, sí, tot s'ha traduït una mica amb això, amb saber, per això, tindre unes experiències agradables doncs, i viure el moment no, que tens d'oci i de poder tindre unes experiències positives.
Doncs,
I
senyor...
Això, doncs, podem entrar i vegir. Jo penso que tenim moltes oportunitats.
Senyor Ramon Solsona, secretari general de la Federació d'Hostaleria de Lleida, escolta'm, gràcies per aquests 5 cèntims i aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres. Molt amable.
Moltes gràcies a vosaltres.
Plaer. Doncs és un què i un problema molt comú a moltes professions, en aquest cas. Sobretot les clàssiques, eh? Igual és una qüestió de promoció, com li explicava el Ramon, o que no sé exactament el què, però fixeu-vos que en aquest tipus de professions de tota la vida, no sé, transportista, o pagès, o hostaleria, aquí costa més. Costa més. Fusters, electricistes... Assessoristes, per reparar, tres quarts del mateix. Aquí costa una mica més, eh? Va, que de seguida parlem amb la Marta González, presidenta de l'Associació de Ciències Afins, per parlar d'emocions i colors.
A COPE Catalunya...
La imatge del dia, a COPE Catalunya.
Benvinguts a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
A COPE Catalunya hem incorporat nous sistemes informàtics per a la millor integració dels nostres continguts en FM i emissions multimèdia, amb la col·laboració del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya. Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Us altera el color vermell? Us dona pau el color blau? Us dona esperança el color verd? Els colors i les emocions tenen una relació absolutament directa, i això ho sabem. D'entrada, tres quarts del mateix, qui més i qui menys doncs, ha llegit alguna cosa, i fins i tot ha tingut aquesta curiositat per saber si això és veritat. Si pinto la meva habitació de vermell, estaré mig embogit tot el dia o no? Parlem d'això amb la Marta González, presidenta de l'Associació de Ciències Afins. Marta, com estàs? Bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia, moltes gràcies, ben trobat. Pues bé,
tu has tingut aquesta curiositat? Has tingut aquesta curiositat de colors i emocions, o no?
Sí, perquè a més una de les meves formacions és la comunicació i la publicitat. I a la publicitat els colors són molt importants per atreure a la gent, o sigui, fer atractiu una marca, un color corporatiu, etc.
Però tu no ets conscient, no, del tot? La persona que rep aquest input no és conscient, no?
No, perquè tu estàs... O sigui, és com tot, no? Tu vens d'una família on la família hi ha més colors o menys colors. Doncs la teva cultura cromàtica depèn una mica del que tu has viscut des de molt petit. No, perquè tot això, clar, des de petit que ho vas adquirint. El teu quarto, com ha estat, quin color? Tu deies el vermell. Hi ha gent que es pinta l'habitació de color vermell.
No, jo vermell no, però la tinc d'ataronjat.
Bueno, ataronjat està bé. Dona energia. El color taronja dona energia.
No sé, me metes en un campo que això sóc una mica escèptica en el tema.
Els hotels, molts hotels sí que ho tenen molt en compte, altres hotels no, perquè altres hotels, a més, es posen potser ara decoracions molt, molt grans, molt estrambòtiques, amb el sentit que són quasi dibuixos que potser et molesten a tu perquè tu tens una cultura menys de dibuix, d'aquest tipus de dibuix. No?
Segurament serà això. Però bé, digues, perdona. Digues.
No, que dic que, bueno, que els colors... A més, avui és molt curiós perquè avui, el segon dimecres del mes d'abril, sempre es commemora el dia del color rosa.
Ah, sí? Avui és el dia del color rosa?
Sí, senyor.
On l'amor s'hi posa?
Sí, clar, és un color que... Bueno, ara tots els colors són ambidextros, vull dir que tothom s'ho pot posar, no? Però és un color que històricament i antropològicament és un color molt lligat a la feminitat, no?
Llavors, sí.
Bueno,
pues, i, bueno, si és nen, és rosa. Si és nen, blau.
Sí, però bueno, això ja ha passat molt a la història, no? Però bueno, el rosa sempre... A molta gent li agrada, a altra gent no li agrada gens ni mica, perquè no sé si és perquè té la connotació aquesta tan femenina que potser pues, no li agrada, no? Li agrada més un color pues, una mica més fort o així. Però sí que és veritat que quan tu et presentes una persona, els colors que porta la roba, entre un 62 i un 90% fan que aquesta persona et caigui millor o pitjor. Els dos primers minuts tu estàs observant de dalt baix, a part de l'expressió, de tot, bueno, d'una sèrie d'elements de comunicació,
sí.
També el color que porta la roba.
En sèrio?
I, bueno, i, sí, sí, tant. És inconscient, però això hi ha molts estudis neurocientífics ara, que bueno, ara ja, veus, ja saps que tot es fa per la neurociència,
sí.
No?
No, jo pensava que t'estaves marcant aquí una vacilada aquí ara, en
no,
sèrio?
No, no, o sigui, vacilada, no, no, no.
O sigui, tu captes jo... en funció de com vesteix, no com vesteix, sí que pots treure un prejudici possiblement, però dels colors també?
Clar, quals són els colors més usats? Això ja entrem en un camp que és el de la moda, que cada temporada promocionen uns colors. Eh?
És a dir, per exemple, si voy a un banquero i, sí. I va vestit de vermell, per credibilitat, perquè sí, habitualment però... van de blau, uns blaus...
Normalment, sí, tu ho has dit, normalment els negocis, el món dels negocis, el món dels bancs, de les grans empreses, van de blau marí, si t'hi fixes.
Sí,
tot,
per això.
Van,
si vaig a un gran empresari i va de rosa, amb una americana rosa, per credibilitat.
Home, vols si és dir el que... senyor Salamartí que porta aquelles americanes que són tan divertides, doncs bueno... Pues,
va, parlo d'empresaris, no d'empreses de moda, que llavors entendria que...
Sí, clar,
que fos una mica extravagant,
coses...
no?
Exacte.
Apa.
Llavors, clar, sí. El color blau és el reservat a la serietat, a la confiança, a les o sigui,
ostres.
Tots els logos que porten blau, tu sí? Fixa-t'hi, bueno, Copé porta blau, és un blau una mica... No és un blau fosc, és un blau així com un... És quasi un cian, no?
Bueno,
em sembla quasi un cian puró.
Ten en compte que sóc home i a mi em costa molt diferenciar moltes tonalitats de blaus. Sé que tu podries sí. Fer-ho perfectament, Marta,
sí.
però jo és blau, per mi és blau. Ja està.
Bueno, és un blau.
És un blau,
pues el blau sempre... El color blau és un color que em dona una sensació de calma, de tranquil·litat.
Sí.
Una mica està dintre dels colors que són... I això que estan denominats, o sigui, classificats com colors freds, per exemple, el color morat
sí.
També. El color morat és el color del poder i, bueno, pues, és un color que ara es veu molt perquè les dones, les feministes han agafat aquest color com a empoderament.
Marta,
eh?
He escoltat molt, per exemple, els polítics, quan es presenten i els colors que puguin escollir, per exemple, per la corbata o el tratge, també seria
per exemple,
un missatge clar, això?
Estaves parlant abans del senyor Trump, no? El senyor Trump va sempre vestit igual.
Sí, la corbata vermella...
Però és que els trajes...
Són els colors de la bandera, blanc,
vegada?
Blau i vermell. Són els colors de la bandera
sí,
que
ja.
Els Estats Units són molt així, molt obsessius amb aquestes coses.
Perquè els altres presidents encara anaven alguna vegada amb algun traje doncs, d'aquests amb un vestit de ratlles tipus diplomàtic i tal, però ell va sempre exactament igual.
Claro,
no canvia de traje, però, bueno, de vestit americana, són la mateixa americana, mateixa camisa, mai canvia de res. Tot
clar,
és igual.
Els colors de la nostra bandera és una mica perquè tenir un tratge vermell,
sí.
Groc,
sí.
Una mica estrany, això, també, però estaria,
clar.
Mira.
Bueno, llavors, clar, amb què influeixen els colors en nosaltres? Bueno, doncs, per exemple, les farmàcies tenen un color, les botigues de menjar ràpid, també.
Ah, que interessant, això,
La Coca-Cola, també.
Ah, mira.
Vale? O sigui, són colors, és el vermell, però és un color atractiu, que ho tens a la memòria, no? Llavors, com influeixen? Doncs tu t'aixeques al matí i dius, oi, avui tinc un dia una mica així neguitós, no? Bueno, doncs aviam que em poso. I això, canviar de color, o sigui, posar-te un color vermell, un color així, més trencadís en quant a la teva línia de vestir,
Marta,
fa
de
que
deixar...
tu tinguis més ànim i passis a la part positiva.
Marta, ho hem de deixar aquí. La ràdio no sent colores, ho sento molt.
No
ja m'agradaria.
No passa res.
Un petó molt gran, cuida't.
Un petó, que vagi molt bé.
Arribem a les dues, continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodia Cope amb Pilar García de la Granja, que acabin de passar una molt bona tarda.